Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'edat continua sent un dels principals factors de risc del càncer de còlon, el tumor més freqüent en el conjunt de la població. El risc es dispara a partir dels 50 anys, però els especialistes alerten d'un canvi de tendència. Cada vegada veuen més casos en persones joves, menors de 50 anys. Són dades que s'han donat a conèixer coincidint avui amb el Dia Mundial del Càncer de Còlon. Molt bona tarda, sóc Yolanda Canales i t'explico que fa 20 anys aquests diagnòstics eren més excepcionals. Avui ja no. I qui ho diu és la doctora Elena Élez, que és cap de la unitat de tumors digestius de l'Hospital de la Vall d'Hebron, qui també ha precisat que aquest increment encara no es reflecteix del tot en les estadístiques oficials, però sí en el dia a dia clínic. De fet, segons els seus registres, els diagnòstics en adults joves han augmentat prop d'un 40% en els últims anys. I s'ha de tenir en compte una altra qüestió. Moltes d'aquestes persones arriben tard al diagnòstic.
Està atents a que un pacient que tingui menys de 50 anys, que té una alteració de l'hàbit posicional, una pèrdua de pes que no aconseguim explicar, que té una anèmia que no aconseguim explicar, que pensem que aquesta és una entitat que hem de sospitar. Perquè el que passa amb els pacients joves és que habitualment, i això està descrit i publicat, han de consultar més sovint abans que algú pense que aquest pacient pot tenir un càncer colorectal, i aquest retras en el diagnòstic és el que fa que el 70% d'aquests malalts es diagnostiquin amb la malaltia més avançada.
I és el que li va passar precisament a la Meritxell Jané. Tenia 37 anys quan li van diagnosticar un càncer de còlon localment avançat. Durant mesos va passar per diferents consultes amb diagnòstics equivocats.
Em van diagnosticar depressió, em van diagnosticar menopàusia precoç, perquè també vaig anar al ginecòleg, em van arribar a diagnosticar una anorèxia nerviosa, bueno, gastroenteritis, tot el que... Però així, diagnòstics, va ser depressió, anorèxia nerviosa i una menopàusia precoç. Bueno, va passar l'estiu i jo no em trobava bé.
I mentrestant, la prevenció continua sent clau i aquí entra en joc el cribatge. A Catalunya, les persones d'entre 50 i 69 anys reben cada dos anys una carta per fer-se la prova de sang oculta en femta. És gratuïta, es fa a casa i pot detectar lesions abans que donin símptomes, tal com explica el doctor Jaume Grau, que és coordinador de la unitat de cribatge de l'Hospital Clínic. La participació, això sí, és baixa.
A Barcelona estem fregant el 50%, en algunes zones passem, en d'altres ens quedem ple per sota, de mitja estem aquí. Nosaltres sempre, fixeu-vos que el cribratge de càncer de còlon ha demostrat la seva eficàcia, és a dir, redueix la mortalitat i la incidència de càncer colorectal.
El doctor Grau també destaca que hi ha diferències importants segons el territori i el nivell socioeconòmic. Als pobles, per exemple, la participació acostuma a ser més alta que a les grans ciutats. I els especialistes insisteixen. Cal fer la prova quan toca, però també consultar davant de símptomes, i això independentment de l'edat. Són les 2:23. Repassem la informació de serveis. Pel que fa al temps, hem de destacar que aquest dimarts estarà marcat per l'ambient assolellat, però també pel vent, sobretot a l'Empordà i al Pirineu, a les cotes altes del Pirineu. La temperatura avui és una mica més baixa, excepte a les comarques del sud. I què ens espera per Setmana Santa? Doncs anem escalfant motor. Serà tranquil en general, amb alguns matisos. Pel que fa al vent, bufarà de component nord i amb força a l'Empordà, a les Terres de l'Ebre i a punts al Pirineu i Prepirineu. Afluixarà, això sí, al llarg de divendres. Predominarà l'ambient assolellat, si bé pot caure algun ruixat la nit de dimecres a dijous, sobretot al litoral i prelitoral central, i la temperatura serà més alta, sobretot a l'interior. De moment, el que tenim ara són 16 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona i 8 graus a Andorra la Vella. I també sortim ara a les carreteres per conèixer l'estat del trànsit. Mireia Camats, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que la C31 hi ha intensitat entre Begur i Regencós en sentit Palafrugell per la caiguda d'arbres a la via. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. També cal anar amb compte si circuleu per la B20. Hi ha un carril tallat a Prat de Llobregat en sentit Sitges per un autobús avariat i això provoca intensitat. A la 2 hi ha l'antitud i aturades a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. A la C31 hi ha qual l'extrem sud de la Gran Via d'entrada a Barcelona, això l'autovia de Castelldefels. A la ronda del de Barcelona, la B20 Vinya, retencions a Horta en sentit Besòs i la Ronda Litoral, i a cua de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'expliquem també que el govern de Salvador Illa continua amb la seva intenció de no complir les resolucions judicials, almenys les que afecten a la llengua i a la immersió lingüística. Recordem que aquest dilluns coneixíem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat l'ordre d'executar la sentència que anul·la aspectes importants de la immersió lingüística, com per exemple aquells que imposaven el català com a única llengua vehicular a l'ensenyament i pivotar els projectes lingüístics dels centres educatius basant-se precisament en aquesta premissa. Aquest migdia, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tornat a insistir. L'executiu farà tot el possible, tot el que estigui al seu abast per mantenir la política lingüística a les escoles tal com està actualment. Què més ha dit la consellera? Sergi Tor, molt bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. El PSC de Salvador Illa s'alinea amb els partits independentistes en la política lingüística a les escoles i assegura que tot i aquesta última sentència del TSJ res canvia. Amb una comunitat amb dues llengües oficials, ensenyar el 25% en castellà, emparat judicialment per nombroses sentències judicials, és una línia que no vol creuar Salvador Illa, afirmant que això representaria una segregació escolar per motius lingüístics. La portaveu del govern de la Generalitat, Sílvia Paneque, justifica d'aquesta manera la decisió de que res ha de canviar.
És no segregar per llengua, que els projectes educatius ajustin, efectivament, no per quota, no per un percentatge definit ni exacte, sinó mantenir el català com a llengua vehicular i adaptar els projectes educatius en funció de la realitat i de l'entorn, i els projectes lingüístics dels centres continuen vigents.
Recordem que amb la doctrina establerta, els magistrats del TSJ amb nombroses sentències recorden que la llengua catalana pot ser la llengua base del sistema educatiu escolar a Catalunya, però això no pot suposar l'exclusió de l'idioma espanyol com a llengua vehicular i que si hi ha una situació especial, aquesta ha d'estar plenament justificada. És a dir, que no és una contra l'altra i que no es pot imposar una llengua respecte a l'altra.
I continuem parlant d'educació, en aquest cas perquè la conselleria prepara una nova plataforma digital que vol centralitzar tota la informació acadèmica i administrativa del sistema educatiu a Catalunya. Es dirà La meva educació i seguirà el model de La meva salut. La previsió és que una primera fase estigui operativa a l'estiu del 2027 amb un objectiu clar, que les famílies puguin fer la matrícula escolar completament en línia. Aquesta eina s'emmarca dins el pla de desburocratització del govern, dotat amb 18 milions d'euros, que busca reduir la càrrega administrativa dels docents, simplificar tràmits i millorar la comunicació entre centres, famílies i administració. Amb la nova plataforma, com dèiem, es vol integrar tota la informació en un únic espai digital i personalitzat. S'hi podran consultar notes, gestionar autoritzacions, seguir l'assistència, fer pagaments o comunicar-se amb el centre educatiu. I què diuen els professors de tot plegat? S'ha de tenir en compte que hi ha sindicats que continuen en peu de guerra amb el Departament d'Educació. Doncs que es tracta d'una idea absurda i fins i tot d'un malbaratament de recursos, com diu l'Andreu Navarra, que és portaveu del sindicat Professors de Secundària.
A veure, la idea és que és una mesura absurda, és l'absurditat. És la prova major que el govern ni escolta ni ha entès absolutament res. Aplicacions per veure les notes, per parlar amb els professors, ja n'hi ha. Es diuen Dinàntia i Educa, que cada centre en té ja de plataformes des de fa anys. Per tant, el que fan és afegir una nova app, malbaratant més diners, una altra app privada, es privatitza una mica més.
De fet, des del sector, els docents diuen que la mesura pot ser fins i tot contraproduent i denuncien que en lloc de reduir burocràcia es pot acabar generant més càrrega amb noves eines digitals. El govern, en canvi, defensa que la voluntat és precisament la contrària, eliminar tràmits duplicats i alliberar temps perquè els professors es puguin centrar precisament en la seva tasca educativa. Doncs aquest ha estat el repàs de l'actualitat de Catalunya i Andorra. Continua ara mateix la informació a migdia, a mediodia, a COPE, i nosaltres tornem també en uns minuts amb més informació de Catalunya. Que passeu una molt bona tarda.